Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Investiguen la troballa del cadàver d'una dona amb signes de violència a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, el cos ha aparegut prop de la carretera. A València han detingut un home de 37 anys acusat de matar la seva mare de 68. Els fets han passat aquesta matinada. 6 mesos de presó per al conductor d'un autobús de TMB que va humiliar una mare musulmana i els seus fills amb insults racistes i a qui va agredir quan ja eren fora del vehicle. Segons l'últim informe de sobre racisme, el 70% dels casos d'odi i discriminació encara no es denuncien. Les denúncies contra menors de 14 anys per violència sexual s'han duplicat en només 8 anys. L'increment es va registrar abans de la pandèmia i ara s'han recuperat les xifres. La directora de la DGAIA, Esther Cabanes, ha dit a Catalunya Informació que es denuncia més i es mostra contrària a rebaixar l'edat mínima penal fins als 12 anys. El Departament d'Educació compartirà les dades d'abandonament escolar amb els municipis dins el pla de xoc contra aquest fenomen. Les xifres d'abandonament prematur dels estudis van pujar l'any passat fins al 17%, pràcticament el doble de l'objectiu que Europa fixa per al 2030. Pedro Sánchez discutirà amb el líder xinès Xi Jinping el seu pla de pau sobre Ucraïna quan viatgi la setmana que ve a Pequín. Sánchez assisteix a la cimera de Brussel·les, on les conseqüències de la guerra tornen a ser a l'agenda dels 27. Els productors europeus de fruites i hortalisses alerten de l'augment de preus que pot comportar que caigui la producció per la sequera. Sense poder garantir les collites, els pagesos reclamen a Brussel·les una reserva de fons per fer front a les pèrdues. El primer ministre australià anuncia un referèndum per reformar la Constitució per primera vegada en prop de 50 anys per incloure un reconeixement als aborígens, al poble que va patir la colonització britànica. Si finalment es fa el referèndum i s'aprova la proposta, hi haurà un organisme assessor format per indígenes. El programa El Suplement dels caps de setmana de Catalunya Ràdio, reconegut amb el Premi RAC a l'excel·lència, segons s'acaba de fer públic, reben una menció d'honor 2 professionals que han treballat en aquesta casa, Eduard Boet i Magda Llurba, i Toni Clapés, el de millor professional. La pel·lícula francesa Crònica d'un amor efímero inaugura avui el DA Film Festival de Barcelona. Fins al 2 d'abril, el certamen presenta en 4 sales més d'un centenar de treballs amb 10 estrenes mundials, 17 estrenes a casa nostra i una 20ena d'òperes primes. Als esports.
L'exjugador del Barça, Bojan Kerkic, ha anunciat aquest migdia que posa punt final a la seva etapa com a futbolista professional als 32 anys. Bojan tancarà la seva carrera jugant el juny que ve un partit amb la selecció catalana. El Barça de bàsquet juga aquest vespre a la pista del Panathinaikos en partit de la 30ª jornada de l'Eurolliga. Si guanya, s'assegurarà la classificació ja pels play-off de quarts de final. I a la Volta a Catalunya avui es disputa la 4ª etapa entre Llívia i Sabadell amb Roglic com a líder, però amb el mateix temps a la general que Benepul, que va guanyar l'etapa reina d'ahir en final a l'estació de la Molina.
I el temps, núvols baixos al litoral i prelitoral, però en general amb sol, entelat per núvols prims, màximes entre els 20 i els 25 graus, i a punts de ponent superaran els 25. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs començarem aquest Catalunya al dia. Primer, pendents de si hi ha cap novetat sobre la troballa del cos d'una dona amb signes de violència a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. L'han trobat a prop de la carretera nacional 420. El mateix dia que Sos Racisme ha denunciat que 7 de cada 10 situacions de racisme no es denuncien a casa nostra encara, hem avançat nosaltres la sentència de 6 mesos de presó per un conductor d'autobús de Transports Metropolitans de Barcelona per haver humiliat una família musulmana. Els va insultar, els va fer baixar baixar del vehicle i fins i tot va arribar a agredir la mare de la família, segons el jutge. Anirem a la Riera de Gaià, a la comarca del Tarragonès, on s'ha instal·lat la primera planta fotovoltaica flotant de Catalunya. És en una gran bassa de rec d'una empresa dedicada a la producció de fertilitzants naturals i que ja està a punt de posar-se en marxa. Us explicarem que la Generalitat permet l'ús del fosfur d'alumini per posar-ne en infraestructures de la plana de Lleida amb la finalitat de reduir la població de conills. Aquest és un compost químic que es col·loca en forma de pastilles dins dels caus dels conills i quan aquests caus es tapen, doncs els provoquen la mort. I passarem també pel Parc Güell de Barcelona, que ha aconseguit reduir a la meitat el nombre de visitants arran de l'ampliació del perímetre de pagament. Dels 9 milions de visites a l'any que hi havia abans de la pandèmia, el 2019, per tant, l'any passat en va rebre pràcticament la meitat, 4,6 milions. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com us deien, localitzat el cadàver d'una noia amb signes de violència, mor a la Nova, a la Ribera d'Ebre. De fet, els Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un crim de violència masclista. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Sabem alguna cosa de qui és la víctima?
Mira, doncs, tot i que estem pendents de la confirmació forense definitiva, sembla que per les característiques del cos, la roba i altres indicis, es tractaria d'una jove de 25 anys de Garcia, que treballava en una residència amb mor a la Nova i que ahir no va tornar a casa després d'acabar de treballar. La família havia posat una denúncia als Mossos d'Esquadra perquè no localitzaven la noia i van veure que tenia el cotxe aparcat davant de la residència. Els Mossos ara treballen amb la hipòtesi, com deies, que es tracti d'un crim de violència masclista. Ja han interrogat l'actual parella i l'anterior de la noia, amb qui tenia bona relació, segons expliquen des de l'entorn familiar i laboral. El cas està sota secret d'actuacions, no se saben més detalls de la investigació, tot i que els Mossos ens han confirmat que de moment no s'ha fet cap detenció. Hi ha agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra que continuen buscant indicis al lloc on s'ha trobat el cos. Ha estat un pagès que a primera hora del matí ha localitzat el cos amb signes de violència en una finca agrícola que hi ha al costat de la carretera N420, just a l'entrada de Móra la Nova. Recordem que aquest és el segon crim que hi ha a la demarcació de Tarragona aquesta setmana, després que, del que hi va haver dimarts a Valls. Uh-huh. En aquest cas, però, ja s'han fet dues detencions.
Doncs seguirem pendents de si hi ha cap més novetat. Gràcies, Manel. Fins ara.
Bon dia.
Doncs aquest matí a aquesta casa us avançàvem que l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 6 mesos de presó un conductor d'autobús de TMB per haver humiliat i agredit una família musulmana amb insults racistes. Núria Jar, bon dia.
Bon dia.
Què més diu aquesta sentència?
El jutge li imposa una multa i una indemnització de prop de 7.000 euros per un delicte d'odi i de lesions lleus a una mare i els seus 3 fills menors d'edat. A més, la sentència també condemna TMB com a responsable civil subsidiària. Això vol dir que haurà de fer front al pagament si el condemnat no el pot assumir. L'advocat de la família, Bruno Alegre, de Sorracisme, celebra la sentència.
Els insults que es van expressar, que van ser, bueno, entre altres, putos moros, vete a tu país, venís a vivir del cuento, aquests tipus d'insults no són insults qualsevols, això ho destaca la sentència. Aquests insults ataquen a la dignitat de la persona, també destaca la connotació negativa de la paraula moro.
Aquesta és la segona vegada que Sorracisme aconsegueix una condemna per un delicte d'odi.
Núria, tot plegat el mateix dia que el mateix Sorracisme alerta que 7 de cada 10 situacions de racisme no es denuncien per por de represàlies. Quines són les conclusions principals d'aquest informe anual de l'entitat?
Doncs per primer cop la majoria de persones que van atendre l'any passat són dones, més de la meitat dels casos, i per primer cop també la majoria són estrangers. Segons Paula Rossi, de Sorracisme, la tendència és a l'alça.
Les situacions de racisme continuen incrementándose. Estas situaciones no se denuncia de manera formal. El 70% de las situaciones de racismo quedan en total impunidad.
Per primer cop, també en els últims 5 anys, l'entitat va atendre més casos de racisme policial que entre particulars. Una de les coordinadores de l'entitat, Marilda Sueiras, creu que el sistema facilita la impunitat policial.
El mateix agent que ha perpetrat la irregularitat o la pràctica arbitrària o racista és el mateix agent que regenerarà o que obrirà o que redactarà l'atestat policial.
A la ciutat de Barcelona, la majoria de casos de racisme sempre han estat per violència policial, sobretot per part de la Guàrdia Urbana.
Doncs parlant d'aquesta violència policial, l'Audiència de Barcelona ha condemnat 6 Mossos d'Esquadra per tortures en la modalitat d'atemptat greu a la integritat moral. Les víctimes són dos joves que a l'abril de l'any 2016 van fugir d'un control policial a Cerdanyola del Vallès, Miquel Jarquer.
Sí, una sentència a la qual han tingut accés i que condemna un policia a 5 anys i un mes de presó i a la resta 4 anys de presó. La sentència considera provat que els 6 Mossos van agredir els joves de forma totalment gratuïta, injustificada i de manera repetida, diu la sentència, quan estaven detinguts, emmanillats i de genolls al costat de la furgoneta antiavalots. De resultes de les tortures, un dels joves va perdre el 90% de la visió d'un ull per un cop de puny d'un dels agents condemnats. L'altre va perdre 2 dents i li van fracturar el nas i una costella.
S'han duplicat les denúncies contra menors de 14 anys per violència sexual en només 8 anys. L'increment es va registrar abans de la pandèmia, segons dades de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. En declaracions a Catalunya Informació, la seva directora Esther Cabanes ho atribueix a un augment també de les denúncies, Marriera.
L'increment més significatiu és del 2015 al 2019, quan es va passar de la 50ena de casos a superar el centenar. Durant la pandèmia van baixar i ara s'ha tornat a situar en el centenar de casos de menors de 14 anys vinculats a delictes de llibertat sexual. La directora de la DGAIA, Esther Cabanes, ha assegurat a Catalunya Informació que no és que hi hagi més delictes, sinó que es denuncia més.
Sí que és veritat que aquest tipus de casos, bueno, jo crec que s'hi denuncien més perquè la gent té més clar que això està malament i que temps enrere no ho acaba ben de tindre clar. O que la víctima pensa, què he fet jo, no? O és culpa meua? Per això m'ho fan a mi, perquè a la veïna del costat no li fan, només m'ho fan a mi. Jo crec que cada vegada més, doncs, hi ha més visibilitat de lo que està veient malament. En quant al tema de les violències sexuals, sobretot, el tema de l'assetjament.
Els menors de 14 anys són inimputables per llei i per això se'n fa càrrec la DGAIA, que a través d'un programa educatiu treballa amb el menor i la seva família per evitar la reincidència. Sobre el debat obert de rebaixar l'edat mínima penal fins als 12 anys, Cabanes és molt crítica.
Jo entenc que a nivell neurobiològic els xiquets dins entre els 12, 14 i 15 anys hi ha una finestra d'oportunitat que si tu eduques bé i fas un bon treball, els xiquets això no, vull dir, tu pots fer un canvi estructural dins del seu cervell, perquè a més això està demostrat científicament, i que penso que seria una bestiada només entrar des del punt de vista del control i del càstig, perquè llavors l'únic que fas és reafirmar-los en lo dolents que són.
Sobre aquest tema, Mar, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el conseller d'Interior.
Sí, Joan Ignasi Lena ha assegurat que no hi ha una única solució perquè és un tema complex.
Què resoldria només aquesta mesura? Són moltes coses. És educació sexoafectiva, és el treball a les escoles, és també la política comunitària als barris, la formació sexual que té la persona, és la pornografia, l'accés a la mateixa. No agafi una d'elles, és que és tot.
Un debat, recordem, que es va obrir arran del cas de la violació múltiple de Badalona.
Un conseller d'Interior que també reconeix que els bombers necessiten més recursos és la resposta a la crítica dels sindicats del cos després de saber-se que en l'incendi d'ahir a Rubí, on, recordem-ho, van morir 3 persones, el parc de bombers local no va poder atendre l'emergència perquè un dels camions doncs estava espatllat. Ho ha explicat el mateix Helena en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Arribem un quart d'hora, i per tant, dintre de les isocrones del que està en el sistema d'emergències, doncs hi van accedir. Però sí, per això ja estem posant tants més recursos, perquè per això hem adquirit 92 vehicles més, per això hem incrementat molt i molt els recursos destinats al manteniment de vehicles. Masses anys de no dedicar prou recursos al manteniment.
Mentrestant, s'investiguen les causes d'aquest incendi i els veïns desallotjats han passat la primera nit fora de casa. Aquest matí, l'Ajuntament de Rubí ha fet un minut de silenci per les víctimes i com a mostra de suport als seus familiars. Anem cap a Rubí. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, un minut de silenci que ha estat molt emotiu amb familiars i amics de les víctimes i veïns de Rubí, tots molt afectats per aquestes 3 morts. En l'incendi hi van morir 2 dones i un home, que tot indica que volien fugir, però el fet que el foc estigués a l'entrada de l'edifici els ho va impedir. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi. Els veïns expliquen que poc abans de les 7 del matí van sentir una forta explosió i després de seguida ja van veure les flames. Un incendi que va agafar molta virulència. La Berta, veïna de l'edifici, acabava de sortir a anar a treballar quan va passar tot.
Això va passar amb el quadre de llums que està dintre de la porteria i jo ja li he dit a la policia que jo vaig sortir ahir de casa a les 6:35 del matí i no passava res. I això va passar a les 6:50, un quart d'hora abans. I jo me'n vaig anar.
Ella no té lloc per dormir, per cert, perquè quan va tornar a casa al vespre es va trobar que l'edifici no s'hi podia quedar i està a l'espera que avui resolguin la seva situació. De les 31 famílies que vivien a l'edifici afectat, 13 estan allotjades en hotels de Rubí ateses pels serveis socials de l'Ajuntament i la resta s'han traslladat a casa d'amics o familiars pel seu compte. Encara hauran de passar uns dies perquè puguin tornar a casa al barri de Can Oriol, ja que no hi ha subministrament d'aigua ni tampoc de llum. Avui l'incendi és el tema de conversa al municipi, on s'han decretat 3 dies de dol. Les víctimes són una jove, que era professora dels Maristes de Rubí, la seva parella i una altra veïna.
Gràcies, Marta Vallès, des de Rubí. Bon dia.
Bon dia.
I encara abans de l'àrea de servei, anem a Tarragona, perquè Protecció Civil engega una nova campanya informativa sobre el risc químic que incideix, atenció, en la importància de confinar-se en cas d'accident. L'acció publicitària és de tall didàctic i vol erradicar la idea que el millor que es pot fer en aquestes situacions és marxar, fugir. Clara Chavarría Domingo, com plantegen aquesta acció comunicativa?
Doncs aquesta nova campanya informativa es presenta sota el lema Efecte Bombolla, que vol transmetre la idea d'una bombolla transparent que protegeix l'àrea afectada per un accident químic i que recorda que la millor protecció és tancar-se a l'edifici més proper o bé quedar-te a l'edifici on ets, tancar portes i finestres i desconnectar la ventilació exterior. La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, diu que aquest concepte ja s'ha treballat anteriorment.
Aquell dia del confinament, el 2 de novembre, moltes persones vam poder comprovar, perquè comprovant-ho és com aprenem i com interioritzem les coses, i avui continuant, no?
La campanya s'ha plantejat amb un caràcter didàctic i en aquesta línia s'han editat diferents guies per a centres educatius, comerços i el sector hoteler. A banda d'això, la campanya tindrà presència amb anuncis a la televisió, ràdio i altres mitjans. Pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, creu que cal insistir molt en aquesta importància del confinament.
Mai és prou, no? És a dir, a vegades això tens la sensació que una cosa que has dit 100 vegades l'ha sentit tothom 100 vegades, però és mentida.
Aquesta acció publicitària compta amb un pressupost de 500.000 euros i, de fet, és la campanya més important mai feta per Protecció Civil.
Escolta'm, Clara, també s'han anunciat noves actuacions?
Doncs sí, s'ha anunciat que el dia 20 de setembre es faran noves proves de sirenes al Camp de Tarragona i l'Ebre, acompanyades d'un missatge d'alertes al mòbil, i posteriorment aquestes proves es faran el 18 d'octubre al Vallès Oriental, al Bages, al Berguedà i l'Aran, i el 15 de novembre al Barcelonès, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental.
És un quart i 2 minuts de dues. Moment per saber com tenim la situació carreteres i autopistes i també el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs el punt més conflictiu continua situat al transport públic perquè hi ha interrompuda per segona vegada avui la circulació de la línia R3 de Rodalies, en aquest cas entre Parets i Granollers Canovelles, per l'atropellament d'una persona. S'ha establert un servei alternatiu per carretera en aquest tram i a la resta hi ha afectacions que poden superar els 30 minuts. Recordem que és el segon atropellament que hi ha hagut aquest matí d'una persona en la mateixa línia. Pel que fa a les carreteres, a la Ronda Litoral hi ha retencions entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de Trinitat a causa d'un accident al mateix Nus que ocupa el carril de la dreta, segons podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. A la resta, només retencions puntuals a la C14 a Reus en sentit nord a causa d'obres i a la C25 l'eix transversal, un carril tallat a les Oluges a la Segarra en direcció Lleida, on reparen els danys que ha provocat a la tanca de seguretat l'accident ahir al vespre d'un camió. Més informació al punt de les dues.
I ens queda el temps, la previsió de la Gemma Puig.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
Avui una jornada molt suau, un matí sense fred, amb temperatures que han pujat entre 2 i 5 graus a la majoria de comarques, i això també passarà de cara al migdia. Es notarà aquest augment del termòmetre respecte a ahir, cap a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu. Ahir ja vam tocar els 26 graus, per tant avui aquests valors més alts poden situar-se cap als 27 o 28 graus. Es mantindrà, si fa no fa, com ahir a la costa, amb núvols baixos que persisteixen, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Costa Central, també en alguns sectors de la Costa Brava. A la resta, sol o ressol, bandes de núvols alts i prims de cara a la tarda. Demà la temperatura es mantindrà a la banda alta, pot fins i tot pujar una miqueta més cap a la costa i al prelitoral amb aquest vent un pèl més apuntat, i en canvi el cap de setmana les temperatures amb tendència a anar-se normalitzant. Baixaran una mica dissabte, diumenge, i diumenge amb la possibilitat d'algun ruixat cap al Pirineu.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, als quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
És un quart i cinc minuts de dues, instal·lada i a punt de posar-se en producció la primera planta fotovoltaica flotant de Catalunya. S'ha instal·lat en una gran bassa de rec d'una empresa de la Riera de Gaià, al Tarragonès. Manel, tu hi has anat aquest matí. Explica'ns com s'ha fet i per què s'ha decidit apostar per aquest model.
Sí, sí, hem estat aquest matí, com deies, amb Javier Jofré, que és el responsable de màrqueting d'aquesta empresa de biotecnologia agrària, que es diu Atens. És una empresa dedicada a la producció de fertilitzants naturals a base de fongs i de productes biològics per l'anomenada nova agricultura ecològica. Jofré ens deia que, a més de reduir la factura elèctrica, amb aquesta planta aconsegueixen tenir menys pèrdues d'aigua per evaporació.
Con este tipo de innovación estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos resolviendo el problema tanto de pérdida de evaporación de agua, de mejorar la calidad del agua que estamos utilizando en la fabricación de nuestras micorrizas, al mismo tiempo que estamos mejorando la fuente de uso energético de nuestros bioreactores de tricoderma bacteria, por ejemplo.
La bassa recull i acumula l'aigua de la pluja, que es capta en tots els hivernacles, i les plaques s'han muntat a sobre d'uns elements flotants de color blau. En total són 195 plaques fotovoltaiques amb una potència de 105 kW pic que generaran 140.000 kWh l'any. Això és l'equivalent més o menys al consum que tindrien 43 habitatges i que per l'empresa suposarà obtenir fins al 30% d'energia elèctrica que necessita.
Esclar, i tot i que és la primera, la pregunta és, se'n podrà veure més com aquesta aviat?
Doncs mira, la instal·lació, com deies, és la primera que es fa amb un sistema flotant a Catalunya, però l'empresa que l'ha instal·lat, Sud Renovables, ja en té projectada una altra a l'Alt Penedès. Per Manel Romero, que és el cofundador de Sud a Catalunya, ha d'aprofitar més aquest format d'instal·lacions per estendre la producció energètica de les renovables, i també és una demostració, diu, de les possibilitats d'integració que té el medi rural.
Sí, a Catalunya creiem que aquest tipus d'instal·lacions tenen molt de potencial. Hi ha doncs, espais agraris que també convé preservar i, per tant, fer compatible instal·lacions sobre terreny és molt complicat. No? Per tant, aquest tipus d'alternatives flotants lògicament poden ajudar a fer instal·lacions en sistemes d'aigua de basses, d'embassaments, etc. No?
El cost d'aquests tipus d'instal·lacions no és gaire diferent del cost que tindrien a les que es posen a les teulades de les naus o de les cases, tot i que el sistema és molt habitual en altres països, aquí tot just ara comença a implantar-se. El govern espanyol fins i tot ultima un reial decret per possibilitar la instal·lació d'aquestes infraestructures fotovoltaiques en un centenar d'embassaments del domini públic hidràulic.
Aquí tot ha anat doncs, com una seda, però en canvi continua la batalla pels macroparcs fotovoltaics. És el Pallars Jussà, i és que la Comissió d'Urbanisme del Pirineu ha aturat la tramitació de quatre grans parcs solars projectats a Isona i a Tremp, tot i que tres de les instal·lacions doncs, ja havien rebut el vistiplau ambiental de la Generalitat res fa just dues setmanes. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
I ara com s'explica aquesta paralització, si ja tenien l'OK?
Doncs es tracta de les centrals Les Alzineres, Costa Gran, Naret i Llau dels Juncs, i s'explica per què la Comissió d'Urbanisme del Territori entén que les tres primeres centrals, previstes als termes municipals d'Isona i Conca Dellà i a Tremp, no s'ajusten a la legalitat i que, a més, no faciliten totes les dades necessàries per la seva viabilitat. Això significa que els projectes quedaran aturats durant tres mesos a l'espera que es facin les modificacions pertinents i que facilitin també la informació que falta. L'informe del quart parc a Isona ja havia estat rebutjat perquè ocupava una gran superfície d'alt valor agrícola. No són els únics parcs aturats de moment a la comarca, però el Parc del Juncà, situat prop de Talarn, també està pendent de l'aprovació final després de les modificacions fetes. Ho ha explicat aquí a Catalunya Informació l'alcalde del municipi, Àlex García.
Què han fet els nostres tècnics que han fet la modificació de regulació? Han fet un càlcul general de tot el sòl que hi ha a Catalunya i han dit que Talarn pot tenir uns 36 hectàrees de parc fotovoltaic. No diem que no perquè no ho podem dir, perquè la llei no mos regule, no mos deixa prohibir, i per lo tant hem d'acceptar, però diem que acceptem 36 hectàrees.
I a més del Juncà, també hi ha projectat els Mollerols, un altre parc fotovoltaic a Castell de Mur. Aquestes dues últimes centrals, a més, també cal afegir-hi dues més projectades al municipi d'Isona i Conca Dellà. Una situació insostenible per al territori, diuen alguns veïns, entitats, plataformes com Salvem lo Pallars i alguns grups polítics que denuncien la situació. És el copaire Jaume Soler.
Les empreses que estan presentant
implantant aquests projectes al Pallars, la majoria compten amb el finançament dels fons Next Generations, que són aquests fons que últimament també des del govern de la Generalitat s'estan utilitzant com a moneda de canvi per tal de comprar voluntats polítiques aquí al nostre territori.
Per tot plegat, ja han anunciat al·legacions a tots aquests projectes.
La Generalitat permet l'ús de fòsfor d'alumini en infraestructures de la Plana de Lleida per reduir la població de conills. L'actuació ha començat als talussos d'una carretera del Baix Segrià on els caus poden fer malbé la via. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I com actua aquest fòsfor?
Doncs s'introdueix en forma de pastilles a dins dels caus que es taponen. En un parell d'hores, les pastilles desprenen un gas tòxic que provoca la mort dels animals. Ho explica el responsable de l'empresa que du a terme l'actuació, Jordi Miarnau.
Cap de dues o tres hores, al qual també s'ha tancat el forat, el producte comença a desprendre la fosfamina, que és un gas. Llavors se va dirigint dins del forat, el que és el conill acaba morint com d'asfíxia, no?
Els tècnics han identificat uns 300 caus en un tram de 10 quilòmetres a la carretera que va de Seròs a Aitona. La Generalitat ha comunicat a la resta d'administracions propietàries d'altres infraestructures que l'emergència cinegètica en permet l'ús en aquestes vies.
I pel que fa a l'ús del fòsfor en camps de cultiu de forma més extensa, què se'n sap?
Doncs que la Generalitat confia que d'aquí unes setmanes tingui resposta del govern espanyol a qui s'ha demanat d'autorització per satisfer la demanda dels pagesos. Ferran de Noguera, director d'Acció Climàtica a Lleida.
Aquest producte com a fitosanitari als talps del Pirineu, que està declarat plaga i està autoritzat als camps agrícoles, entenem que en alguns indrets se pot declarar plaga el conill, per això hem demanat la prova pilot, per poder-ho aprovar tal com ho tenim amb altres espècies.
En aquest sentit, el toxicòleg adscrit al Centre Superior d'Investigacions Científiques, Rafael Mateu, descarta que l'aplicació del fosfor sigui perjudicial per als cultius.
Cap efecte, diguéssim, sobre la planta i no tindria cap efecte sobre residus a les plantes aquestes, sobre la fruita, per exemple. No?
D'altra banda, la Generalitat donarà aquest mes el vistiplau perquè es pugui caçar conills tot l'any en zones d'emergència cinegètica.
Gràcies, Pere Joan. L'estació de Vallter, al Ripollès, ha acabat la temporada abans d'hora i des d'avui ja no s'hi pot esquiar, una mesura que han pres, evidentment, per la falta de neu i aquestes altes temperatures. Anem cap a Girona. Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Va ser de les últimes a obrir i, malauradament, està la primera del Pirineu a tancar.
Exacte, la temporada de neu ha sigut molt dolenta. Costava fins i tot fer neu al desembre i, tot i que el febrer va ser bo, les condicions meteorològiques de les darreres setmanes, amb molta calor, han fet que sigui inviable practicar-hi esquí. Ho diuen els mateixos treballadors dels comerços que hi ha al voltant de les pistes. Matías Rodríguez porta 6 anys oferint menjar a peu de l'estació amb la food truck Roca Corba i qualifica així aquesta temporada.
Ha sigut un dels pitjors anys, sí. Però bueno, això, els que es treballem allà ja sabem com és Vallter, que és imprevisible. Però bueno, per exemple, l'any passat va ser un any molt bo, perquè va nevar molt aviat i es va poder mantenir la neu molt bé tota la temporada, va fer molt bon temps, i aquest any ha sigut l'oposat, per exemple, no? Vallter va ser el millor any de la història, em sembla, de Vallter, i aquest any pues, ha sigut un dels pitjors.
Això sí, ells seguiran oberts fins a Setmana Santa. Pel que fa als clients de l'estació de Vallter 2000, qui tingui forfet de dia se li tornaran els diners i els que tinguin un abonament de temporada podran fer-lo servir a la resta d'estacions que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, a la Molina o Vall de Núria, entre d'altres, que està previst que estiguin obertes fins al 10 d'abril. Malgrat el tancament del domini esquiable, també es mantenen oberts els accessos a Vallter per a qui visiti el parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser.
I l'Ajuntament de Naut Aran recomana als veïns dels pobles de Gessa i Tredòs que no beguin aigua de l'aixeta. Per què? Doncs per una concentració d'arsènic per sobre del que es considera apte per al consum. Sofia Cabanes, per què ha passat això?
Bon dia, Marta. La raó és senzilla. Resulta que els pobles de Gessa i Tredòs beuen de la font del Guaire, les aigües de la qual ja de per si tenen una concentració d'arsènic superior a 10 micrograms per litre, que és el límit permès per al consum humà. La instal·lació d'uns filtres ara fa uns anys va permetre reduir els nivells d'arsènic, però ara han deixat de fer efecte i s'han de renovar. La concentració d'arsènic ara mateix només supera per un microgram el límit. Per això, l'alcalde César Ruiz Canela fa una crida a la calma.
Sí que nosaltres com a Ajuntament ho hem de recomanar. La veritat que jo soc viu en Gessa i bego aigua de l'aixeta. O sigui que amb aquell balús hauries d'estar mirant beuen aigua 50 litres cada dia que se suposés que era escènic que pues, afectés en la teva salut.
Paral·lelament a la renovació dels filtres, l'Ajuntament iniciarà obres per connectar les aigües de la Font del Guaire amb les del riu Maló i Bassivé i no dependre així dels filtres, com explica l'alcalde.
Mesclant les aigües de Dislos, que hi ha escènic en Autano, pensi que mos baixarà serà era càntita, però amb que aquella 1.500 en la zona de Ruïda, l'aigua que veuen era aigua de la Font del Guaire, que era pujant de mies bombes, més arriben els dipòsits de 1.500, aquí ho se barregen amb l'aigua de Bassivé i de Ruïda i mos dan valors de 3 o 4 d'arsènic.
L'Ajuntament preveu que en menys de 15 dies el problema ja s'hagi resolt.
I el nostre clic del dia per una notícia de BTV que explica que han robat una taula i dues cadires de la superilla de l'Eixample quan estava a punt d'estrenar-se. El mobiliari el van deixar dimarts a la nit al carrer Rocafort embalat i aquest matí, quan l'anaven a col·locar, s'han trobat que ja no hi eren. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les persones amb un excés de ferro a la sang tenen un risc més alt de tenir diabetis. És la conclusió d'un estudi que s'acaba de publicar en una revista especialitzada i que ha elaborat un equip mèdic internacional. La importància del treball és que obre les portes per fer noves teràpies i tractaments, tant de la diabetis tipus 2 com d'altres malalties del fetge i del cor. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què anem a Girona ara mateix per parlar amb el Fèlix? Doncs perquè, de fet, aquest estudi està directament vinculat a una investigació que es va fer des de Girona, atenció, fa 25 anys.
Sí, de fet, aquests científics el que han fet és revisar la hipòtesi de la investigació gironina i avalar-ne els resultats. En el treball inicial, publicat des de Girona el 1998, hi va participar l'investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, José Manuel Fernández Real. Al Catalunya al dia hem parlat amb ell, destaca que la revisió que n'han fet aquest equip científic reforça la feina feta, però sobretot, evidentment, és un pas endavant perquè els diabètics amb el ferro alt, la ferritina alta, puguin rebre un millor tractament.
Obre les portes a identificar un subgrup de pacients que tenen aquesta ferritina alta i que podria beneficiar-se de tractaments dirigits a disminuir aquest ferro. No? De moment no hi ha tractaments que siguin segurs, però bueno, el coneixement augmentarà en el temps i el desenvolupament de nous tractaments que es focalitzen en el ferro pot beneficiar específicament aquest subgrup de pacients.
De fet, la nova investigació conclou que una presència elevada de ferritina a la sang ja s'hauria de considerar una malaltia. D'aquesta manera, si s'estableix un tractament adient, podria ajudar també a prevenir diverses patologies que hi estan associades. Una, la diabetis, la tipus 2, però també malalties hepàtiques i cardiovasculars.
De fet, aquest article de consensos que ha aparegut ara molt recentment es tracta de consolidar els criteris pel que diagnostiquem aquesta nova malaltia, que es diu així, metabòlic hiperferritinèmia en anglès, i a partir de la prevalença podem dissenyar eines adreçades a disminuir aquest ferro i comprovar si el control metabòlic millora.
Mentre no hi hagi més medicaments per fer baixar aquest nivell de ferro, ara són escassos, des de Girona ja s'aposta fa temps perquè els diabètics tinguin dietes pobres en ferro i facin donacions de sang molt controlades per poder-ne rebaixar el nivell.
Ofensiva del Departament de Salut per atendre els trastorns alimentaris a Catalunya. En 2 anys es multiplicaran per 4 el nombre de places d'hospital de dia i de llarga estada per aquests trastorns i també s'hi sumaran 52 especialistes més. A casa nostra, aquests trastorns alimentaris, com per exemple l'anorèxia o la bulímia, han experimentat un increment de més del, atenció, 61% des de l'any 2018. Barcelona, Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. 8,4 milions d'euros que es destinaran sobretot a la contractació de professionals per reforçar la coordinació entre l'atenció primària i els centres de salut mental per poder detectar i tractar amb més celeritat els casos lleus d'anorèxia i bulímia perquè no acabin sent greus. Per això també es formarà més metges, infermeres i psicòlegs, tant a la primària com als centres de salut mental d'adults, infantils i juvenils. El conseller de Salut, Manel Balcells, destaca que els esforços se centraran en gran part a nens i adolescents, que és on més s'han disparat els casos d'anorèxia i bulímia arran de la pandèmia.
52 facultatius fins a arribar a fer un total de 104 professionals al CESMIC que estaran de referència amb els centres d'atenció primària. Cada CESMIC tindrà un professional, principalment psicòlegs i també educadors socials i altres perfils d'atenció a la comunitat, que seran les persones referents de conducta alimentària des del CESMIC per als centres d'atenció primària.
El CESMIC, Marta, són aquests centres de salut mental de joves i també d'adults. L'objectiu i el compromís de Salut és que des d'ara les visites preferents, és a dir, les primeres visites, es facin màxim en 15 dies. Hi hagi atenció psicològica cada 15 dies i també supervisió nutricional i a les famílies. En total, 104 professionals més. També s'amplien les places hospitalàries, com deies, a 115, i també les unitats complexes, que s'anomenen, que és pels casos més greus. Es vol garantir que n'hi hagi una per cada regió sanitària.
Escolta, Mònica, és un pla consensuat amb les entitats contra l'anorèxia i la bulímia, que el veuen, deies, com un canvi important. Per què?
Doncs mira, la Sara Bujalance, que és directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, ella diu que és un canvi de paradigma perquè s'abordaran aquests trastorns des dels més incipients fins als més greus.
Surti d'altament especialitzada, s'escanvi per tot el sistema, es faci de manera esglaonada i donant resposta al cas concret, al grau de severitat, no?, i a les característiques, és un canvi total, no?, i en aquest sentit, bueno, és el canvi correcte.
El departament admet que reforçant el sistema s'haurà de poder atendre totes aquelles persones amb un trastorn de conducta alimentària que ara estan atesos en centres privats, però perquè no han rebut atenció al sistema públic o no han pogut esperar més al sistema públic i amb la gran despesa econòmica que això suposa.
Entesos. Gràcies, doncs, Mònica Mas, bon dia.
Adéu, bon dia.
Educació vol reduir l'abandonament escolar a la meitat d'aquí al 2030. Per fer-ho, posa en marxa un pla de xoc que permetrà per primera vegada que els municipis tinguin accés a les dades dels joves que abandonen els estudis. A partir del curs que ve, les famílies firmaran un consentiment que permetrà aquest intercanvi de dades per fer un millor seguiment dels casos i retornar els joves al sistema educatiu d'on no haurien d'haver marxat. Sara Canyete.
Sí, els alumnes que abandonen els estudis són més vulnerables perquè tenen més risc de pobresa i d'exclusió social, i per això l'objectiu és frenar-ho. L'últim any la xifra ha crescut i se situa al 17%. L'abandonament més alt el trobem als cicles de grau mitjà, on un de cada quatre alumnes plega ja el primer curs. En el cas de l'ESO, el que més crida l'atenció és que s'ha doblat i pràcticament arriba al 5% l'abandonament entre els alumnes ja a tercer d'ESO. Aquestes dades queden lluny d'aquest objectiu del Departament d'Educació i per això el conseller Josep González Cambray demana sumar esforços entre administracions i agents socials.
I ens hem de marcar l'objectiu. Venint d'un 33%, amb un 17% actual, l'any 2030 hauríem d'arribar, hem de ser capaços d'arribar a Catalunya, amb un tema tan important com l'abandonament, amb un índex d'un 9%, d'acord amb el que marque la Unió Europea.
Més enllà de compartir dades amb els municipis, Educació també estudia altres mesures per frenar aquest abandonament prematur en relació amb la formació professional. Si el curs passat es va donar prioritat als alumnes de quart d'ESO per escollir estudis, aquest any s'hi afegiran els de primer de batxillerat i els de formació d'adults.
2:45, Barcelona ha aconseguit una de les coses que volia, que era reduir a la meitat el nombre de visitants al Parc Güell, això per l'ampliació del perímetre de pagament. Dels 9 milions de visites a l'any que hi havia abans de la pandèmia, l'any passat en va rebre 4,6. Jordi Corbalán, l'Ajuntament, en fa una lectura exitosa.
Sí, perquè els 9 milions de visites l'any representaven una pressió inassumible pel patrimoni monumental del parc i pels veïns dels barris del voltant. Després de la pandèmia es va decidir ampliar de la zona monumental a gairebé tot el parc el perímetre de pagament, i això ha fet caure en picat les visites, ja que més de la meitat dels turistes pujaven al parc, però només visitaven la zona on no calia reservar entrada. El regidor de Sostenibilitat i del Districte de Gràcia, Eloi Badia, creu que s'ha aconseguit capgirar la situació i que a hores d'ara el Parc Güell ja està a la seva ocupació màxima.
Pràcticament podríem dir que ja hi som, en la nostra màxima de capacitat, i de fet ens consta que hi ha molta gent que hi vol accedir i es troba, doncs, que hi ha vengudes entrades del dia i per tant ja han estat venudes. Aquesta és la gràcia, doncs que això també fa un canvi d'hàbits, també podem oferir una visita de major qualitat, també això fa que se'ns espongin els turistes més al llarg de tot el dia i per tant també ens fa una distribució molt més ordenada, descol·lexem les xarxes de transport públic.
L'any passat vam visitar gratuïtament el Parc Güell 450.000 barcelonins amb el carnet de veïnatge o el Gaudí Més. La meitat de visitants locals són a les franges de primera hora del matí i del vespre, quan no poden entrar els turistes. Molts són, doncs, veïns que utilitzen el parc com a zona de pas o van a fer esport o a passejar el gos. Fins al 2026, l'Ajuntament preveu retornar 16 milions d'euros dels ingressos del Parc Güell als barris de l'entorn. L'actuació més emblemàtica serà l'adquisició de l'edifici de la Miranda a l'avinguda del Coll del Portell, que és un centre d'activitat cultural i veïnal.
Fa un moment érem al Parc Güell, que és la Barcelona del present. Ara viatjarem a la Barcelona del passat, a través de les excavacions arqueològiques que es fan a la Rambla, però també a la Barcelona del futur, com ens proposa la nova exposició del Palau Robert, Somia la ciutat. No ho farem nosaltres, sinó que ja ho ha fet la Montse Mas. Bon dia, explica'ns-ho.
Bon dia, doncs comencem per la Barcelona del passat, si et sembla, perquè ara que s'urbanitza el primer tram de la Rambla, tocada Drassanes, doncs han tornat a sortir a la llum restes arqueològiques que van del segle XV al XIX. Ens ho detalla Xavier Maese, tècnic del Servei d'Arqueologia de Barcelona.
A la part més antiga, d'entre el segle XV-XVI, que és la zona d'hàbitat, d'ocupació interior de la muralla, on trobem restes de cases, murs, clavegueres, paviments, també una font monumental va sortir, i també trobem restes de la muralla, moderna, evidentment, de Barcelona al segle XVI, i després també trobem restes de les casernes de Drassanes, construïdes al 1792, que es van edificar just a tocar de l'edifici de Drassanes.
La troballa arqueològica ja s'ha documentat i aviat es tornarà a tapar.
I ara, com deia, viatjarem al futur de Barcelona i ho fem en metro.
També podríem anar-hi caminant amb bicicleta o amb bus, però jo hi he anat en metro, amb la línia 3, de Drassanes a Diagonal, que són res, 5 minuts, i entrem al Palau Robert. Aquí trobem l'exposició Somia la ciutat, que ens convida a imaginar un futur urbà millor a través de projectes, alguns dels quals ja existeixen, que provenen d'arreu del món i també de Barcelona, com explica el seu comissari Roger Subirà.
La primera peça de l'exposició és les Soperilles, no? I a partir d'aquí hi ha diverses propostes, com l'estació de Sants, que es va presentar darrerament al Col·legi d'Arquitectes, però que encara està en el projecte, que és una integració total amb la ciutat. Però hi ha més projectes de Barcelona. Encara que una mica el motiu de l'exposició és precisament convocar o ensenyar què està passant davant dels mateixos problemes del que estan fent altres ciutats del món.
També trobem un paviment que ha dissenyat l'empresa catalana Brainco, que incorpora la realitat augmentada en parcs infantils, però que té aplicacions il·limitades o idees sobre què podem fer amb els pàrquings si mai ens desfem dels cotxes.
Lleida escalfa motors per l'esperada estrena de la nova seu del Morera, al Museu d'Art Contemporani. La previsió és que l'equipament obri a l'edifici de l'antiga audiència a finals de setembre, coincidint amb les festes de tardor. En Roger Segura, amb tot per Sant Jordi, per tant, tot just d'aquí un mes, ja s'hi faran les primeres visites, oi?
Bon dia. Sí, s'aprofitarà que la Rambla Ferran tornarà a ser l'epicentre del Dia del Llibre i la Rosa per obrir a la ciutadania la planta baixa del futur Morera, que alhora està cridat a revitalitzar l'antiga artèria financera de la ciutat, o avança el regidor de Cultura, Jaume Rullant.
Ja estan intervenint a la façana i la intenció és que per Sant Jordi puguem fer unes visites acompanyades a la planta baixa perquè la gent pugui començar a veure com es va perfilant ja el nou museu.
El Morera es va fundar el 1917 i ha passat per indrets com l'antic Mercat de Sant Lluís, l'antic Hospital de Santa Maria o el Convent del Roser, però mai ha tingut una seu definitiva. Ara tot això canviarà gràcies a l'actuació integral que s'està fent a l'antiga audiència, un edifici del qual es preservarà la façana perquè està catalogada, això sí, amb les finestres segellades, però que quedarà irreconeixible per dins.
Quan s'inauguri, jo crec que una de les grans estrelles, per descomptat la col·lecció del museu i les exposicions, però la planta superior jo crec que també sorprendrà bastant a tothom, perquè tindrà un punt de vista sobre la seva vella i sobre la ciutat extraordinari.
Abans de l'estiu està previst que tota la museografia entri al nou equipament mentre s'acaben les obres, que tenen un pressupost de 5 milions d'euros. En la nova etapa, el Morera vol eixamplar la seva narrativa a tot el segle XX i arribar al segle XXI i convertir-se en un centre de conservació, recerca i difusió patrimonial de les manifestacions artístiques a Lleida.
Més coses. El govern està a punt de licitar les obres dels nous jutjats de Martorell, al Baix Llobregat. Començaran el 2024 i es preveu que s'acabin el 26. David Àngela, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, s'ha compromès amb l'alcalde de Martorell a tirar endavant definitivament aquesta reivindicació històrica.
Hola, Marta, bon dia. Nou calendari per l'execució d'aquestes obres, però aquesta vegada amb dotació pressupostària sobre la taula, segons la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.
Tenim projecte, el projecte el recepcionem en breu, tenim pressupost i tenim ja un calendari
també amb una consignació pressupostària. Aquest any tenim ja pressupostat 700.000 euros per començar amb aquest projecte executiu, la licitació de les obres, i tenim al llarg del 23, 24, 25 tenim consignació pressupostària. Un cop licitat el projecte, que es farà en breu, això ja no té marxa enrere.
En la seva visita als vells jutjats de Martorell, Ubasart també ha assegurat que a l'abril es faran unes obres en aquestes dependències per rehabilitar una sala per atendre les víctimes de violència de gènere en unes condicions dignes.
L'Ajuntament de Barcelona no descarta ara traslladar les polèmiques tirolines de la Gran Via a una altra part de la ciutat si la solució de tancar-les de nit no acaba de solucionar els problemes de convivència amb els veïns. Sentim el que acaba de dir la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz.
Podria ser una opció si no trobéssim una manera, no, de garantir que a les nits no hi hagués aquest soroll. Una opció també podria ser això, traslladar-les a un altre espai que no generés, no tingués tants habitatges al voltant, no, que estigués més lliure, per no haver de renunciar, no, evidentment, a aquestes tirolines.
I continua renovant-se la flota d'autobusos de Barcelona. Avui se n'han presentat 78 d'elèctrics i Transports Metropolitans ha anunciat la compra de 36 més d'hidrogen. L'empresa preveu aconseguir que una quarta part de la flota sigui de zero emissions l'any que ve. Els nous vehicles elèctrics milloren l'eficiència i l'accessibilitat i tenen una capacitat de fins a 140 usuaris. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat a quines línies aniran.
Aquests autobusos passaran principalment a servir a les línies que ja estan electrificades totalment, que com sabeu són la C16 i la B15, i que creixeran durant fins al 2024 amb 124 vehicles.
Treballadors d'una de les residències d'Empans al Bages estan de vaga per reclamar millores laborals, això en un sector, el de l'atenció a les persones amb discapacitat amb poca tradició sindical. La dinàmica del centre no es veu afectada perquè els serveis mínims són pràcticament del 100%. L'entitat admet que el tercer sector està infrafinançat, però que s'esforcen a millorar salaris. Nàtia Dell, de què es queixen aquests empleats?
Hola, bon dia, Marta. Del desgast físic i psicològic propi d'aquesta feina, amb sous mileuristes i amb molta rotació, explica el Gerard Vilella, un dels treballadors.
L'especificitat del nostre centre requereix un desgast físic i emocional extra. Aquest plus de desgast ha propiciat a que hi hagués una enorme rotació de personal.
Per la Paula Jiménez, tot i que es compleixin els ràtios, la sensació és que es treballa sota mínims.
Només pot fer la vaga un treballador, és a dir, nosaltres estem treballant sota serveis mínims i això al final repercuteix en els usuaris.
La Judit Rodríguez és treballadora i militant d'Acció Sindical del Bages, el sindicat convocant, que és minoritari.
Per començar a moure'ns, no, en aquest sector i començar a reivindicar aquestes condicions que no només són per nosaltres.
El comitè d'empresa d'UGT comparteix el fons, però no la forma de la protesta. Joan Barbés, el secretari.
Última hora són millores que necessita tot el sector. Aquestes accions no s'han de fer de forma aïllada i oportunista. Última hora depenen de patronals i, sobretot, de les administracions.
Per part de l'entitat, la responsable de serveis residencials, Janeta Camps, destaca que la vaga només la secunda un 2% de la plantilla d'un miler de treballadors. Reconeix que el sector està mal pagat, però que es fan esforços per millorar-ho.
Per aplicar millores salarials per sobre del conveni, entenent que hi ha una situació, doncs, que no és justa. Tot el nostre sector està regulat per uns decrets que nosaltres complim al 100%.
Les reivindicacions sobre millores salarials, afegeix l'entitat, farien inviable la continuïtat del centre.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ara passen 2 minuts de 3:15. El suplement, el programa dels caps de setmana de Catalunya Ràdio, l'han reconegut amb el Premi Ràdio Associació a l'Excel·lència. Aquests guardons també fan menció d'honor a dos professionals d'aquesta casa, Eduard Buet i Magda Llorba. Barcelona, Valèria Obereda.
Bon dia. El Premi RAC a l'Excel·lència reconeix els 35 anys del suplement com un espai consolidat d'entreteniment i d'informació. Roger Escapa, al capdavant del programa des del 2018, ha recordat els seus predecessors a l'última hora del matí de Catalunya Ràdio i ha avançat novetats per després de Setmana Santa.
Moltes ganes i molt content, i amb banda que és, evidentment, un premi compartit amb tots els presentadors que ha tingut el suplement aquests 35 anys. Evidentment, el Solà s'emporta la part del pastís més important perquè hi va estar 20 anys. No, ens fa molta il·lusió, home. A més, la feina de tot l'equip d'aquesta temporada, que no està fàcil, i perquè vam perdre el Joel a principi de temporada, que ens va fer el salt a la tele. Crec que després de Setmana Santa tindrem bones notícies.
Estem negociant, estem negociant. Molt bé, molt bé. Bueno, jo me'l sento una mica meu, també, el premi.
No, és que jo crec que la gràcia del suplement és que molta gent se la sent seva.
I és que que Joel Díaz també ha estat reconegut als Premis RAC. El seu podcast, La Sotana, ha rebut una menció particular a l'apartat Millor Programa de Ràdio. També són menció d'honor Eduard Boet, que ha treballat a Catalunya Ràdio, a TV3 i a mitjans digitals de la corporació. Ha fet transmissions esportives, ha treballat a informatius i també ha fet informació del trànsit. I la segona menció d'honor és per Magda Llurba, una històrica de la ràdio que va ser realitzadora del programa Gran Angular. Apuntem finalment que el guardó al millor professional de ràdio és per Toni Clapés, director del programa Versió Original del 97 al 2004 a Catalunya Ràdio i que ara és Versió RAC1.
Una pel·lícula francesa sobre les relacions de parella inaugura aquest vespre una nova edició del DA Film Festival Barcelona. Des d'avui fins al 2 d'abril es presenten les estrenes de pel·lícules d'autors destacats a nivell internacional i estatal en quatre sales. El festival projectarà títols de directors com Céline Sciamma, Claire Denis, Alberto Gastassi, Paul Schrader i Valeria Brunet, entre d'altres. La Montse Pujol ha parlat amb el director del DA, en Carlos Ríos, Montse.
Sí, aquesta nit es fa la inauguració del festival amb l'assistència del director Emmanuel Muguet i l'actor protagonista de Crònica d'un amor efímero, Vincent McCain. Una cinta que s'endinsa en una història clandestina on els seus protagonistes intenten evitar les implicacions emocionals. És només una de les 115 pel·lícules, entre aquestes 10 estrenes mundials i 17 d'espanyoles, que al llarg d'aquests dies es podran veure a Barcelona. El CCCB, els Aribau Multicines, la Filmoteca de Catalunya i la Sala Zumzeig són els espais triats per aquest festival.
Alguna temàtica que sobresurti respecte a les altres aquest any?
Doncs Carlos Ríos, el director, ens ha comentat que no, que hi ha una llarga llista de temes, però que el que sí és cert és que la temàtica de la identitat sexual la trobem amb més d'un títol.
Doncs tenim un recorregut per diverses pel·lícules, com Casa Susana, My Way Out i altres, i a més organitzem un debat al voltant de la realitat trans.
Arxipèlago de la britànica Joanna Hogg i Up on Entry, dirigida per Alejandro Rojas i que ha rebut diversos premis internacionals, són altres dels títols que es projectaran aquests dies a la capital catalana. Finding the color of my rage,
giving that rage a play. I aquest que sentim, Nick Mulvey, és un dels plats forts del Festival de Músiques Disperses, el MUT, que avui comença a Lleida. Fins diumenge s'hi proposen 9 actuacions. Noelia Caselles, el cantautor anglès, farà diumenge el seu únic concert a tot l'estat.
Bon dia, sí, una actuació que barreja folk i tons africans, com explica Xavi Roma, el coordinador del MUT.
Que amb reminiscències de Nick Drake o de Tom Waits o Johnny Mitchell, doncs ho barreja amb música africana i porta una proposta super... superinteressant, jo crec que delicatessen pel MUT.
El MUT, però, comença avui a ritme de cobla. Són les Enredades, que actuen a la Llotja, un escenari inèdit per al MUT.
Quatre artistes de la talla de Martirio, de Carmen París, de Uxia o a Pedreira, doncs, amb un espectacle molt teatral, requerien d'un espai, precisament això, amb caixa escènica de teatre, per poder penjar decorats, amb un teatre, parlant clar.
L'altra proposta d'avui dijous és el grup multicultural Les Caramba i demà divendres, aquest que sentim. Jo estic fart que em diguis el que he de fer. Soc un bohèmio és el projecte del jove barceloní Artur Vinyes, que actuarà a l'Espai Orfeo.
Aquesta proposta de folk a pop íntim, no? Necessitava un espai, nosaltres vam creure molt pròxim, i l'Espai Orfeo ens va anar superbé perquè són 120 persones i és com un auditori, la veritat, super, super proper.
Demà també actuen els Cumbia Boruca i dissabte es proposa un vermut musical amb Ultralocal DJs i Patricia Azur. Al vespre serà el torn de Bayuca i Pau Vallvé. Aquest any el MUT ha recuperat els abonaments que es venen per 60 euros.
Aquest mes començaran les obres de restauració de les façanes de la Torre del Pretori de Tarragona. Duraran 15 mesos i tenen un cost total de 800.000 euros. L'objectiu de l'Ajuntament és solucionar les patologies que presenten en aquests moments el monument. Són obres de recuperació, de consolidació i restauració de les façanes nord, est i oest del Pretori, les que toquen el circ i la plaça del Rei, amb la finalitat de recuperar un monument clau per entendre tot el conjunt patrimonial de Tarragona. Ho explica Herman Pinedo, que és el conseller de Patrimoni.
Pensem que mai s'havia fet una actuació així en la Torre del Pretori. Per tant, fem una actuació necessària, útil i, sobretot, que garanteix la conservació d'un element patrimonial importantíssim de la ciutat.
El monument està deteriorat per les humitats, la colonització de fongs, coloms i plantes i també pel fet d'estar a la intempèrie, a l'alteració del relleu per desgast o l'erosió de l'aire i l'aigua de la pluja. La torre del Paratori de Tarragona és una construcció romana del segle I després de Crist. L'edifici, també anomenat Castell del Rei, va ser un sistema de comunicació entre el circ i el fòrum provincial de l'antiga Tàrraco.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Obrim la informació esportiva amb una notícia que s'ha sabut fa pocs minuts. La UEFA obre una investigació per esbrinar la possible violació del marc legal d'aquest organisme en relació a l'anomenat cas Negreira. Au del Serra, bon dia.
Bon dia, doncs sí, segons la UEFA sobre aquesta investigació, d'acord amb l'article 31.4 d'aquest organisme, i ja ha designat els corresponents investigadors per dur a terme aquesta tasca. Mentrestant, continuen apareixent més informacions sobre aquest afer. Per una banda, el Barça tenia constància de la investigació d'aquest cas des del febrer del 2020, així consta en el sumari del cas. Una part d'aquest sumari, al qual ha tingut accés Catalunya Informació, explicita que les factures entre Enríquez Negreira i el Barça són en concepte d'assessorament tècnic mitjançant informes i vídeos que ara mateix no se sap on són. Mentrestant, La Vanguardia publica avui que Enríquez Negreira cobrava xecs al portador del Barça cada 3 dies i el periòdico diu que una de les empreses d'Enríquez Negreira també cobrava d'alguns comitès territorials d'àrbitres, com ara el de Biscaia, el de Castella-La Manxa i, en menor quantitat, el de Catalunya. D'altra banda, en un altre ordre de coses, la Lliga de Futbol Professional ha denunciat davant d'un jutjat d'instrucció de Barcelona els insults racistes que el davanter del Madrid, Vinícius, va rebre per part d'un grup d'aficionats blaugranes durant el clàssic de diumenge passat al Camp Nou. Aquesta és la 8a denúncia que presenta la Lliga aquesta temporada per insults només a aquest jugador.
L'exjugador del Barça, Bojan Kerkic, ha anunciat ja aquest migdia que sí, que es retira del futbol professional als 32 anys.
Bojan ho ha fet oficial en un acte celebrat aquest migdia al mateix Camp Nou, on ha estat acompanyat, a banda dels seus familiars més propers, del president del Barça, Joan Laporta, i d'excompanys com Gerard Piqué. Bojan ha explicat per què decideix retirar-se ara.
La situació actual, portava 12 anys fora de casa, a nivell professional em sento molt realitzat, a nivell d'experiències personals també, i sentia que era el moment de poder estar a prop dels meus, de poder pues, disfrutar de totes aquelles coses que no he pogut fer durant aquests anys, i a la vegada pues, la il·lusió que sento de començar una nova etapa.
Bojan jugarà el seu últim partit el juny que ve amb la selecció catalana. El de Linyola es va formar a la base del Barça i va jugar 4 anys amb el primer equip, amb el que va guanyar 3 lligues i 2 Champions. També ha jugat a la Roma, el Milan, l'Ajax, el Mainz, l'Stock City, entre molts altres equips, i la temporada passada ho va fer el Vissel Kobe japonès.
En bàsquet, el Barça pot aconseguir avui matemàticament la classificació per als quarts de final de l'Eurolliga si guanya la pista del Panathinaikos.
El tècnic del Barça, Sara Jasikevičius, creu que el tenen a tocar, però vol anar més enllà.
No quiero parecer así sobrado, pero el playoff yo creo que clasificaremos. No, nuestros retos son un poco más grandes en este momento y yo creo que lo más importante es seguir ganando.
El partit començarà 8:15 i el podreu seguir en directe pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
La Volta Ciclista a Catalunya deixa avui les comarques gironines i entre la demarcació de Barcelona amb la disputa de la quarta etapa.
Una etapa entre Llívia i Sabadell de 188 quilòmetres de recorregut. L'eslové Primoz Roglic ha sortit com a líder, però amb el mateix temps a la general que el belga Remco Evenepoel, que hi va guanyar la Molina.
Yeah, expect a nice battle.
Espero una lluita bonica amb Roglic per la general. Avui intentarem recuperar forces. Si l'etapa resol a l'esprint, mirarem com queda la classificació. Haurem de donar el màxim. El meu equip està en molt bona forma per assumir responsabilitats i buscarem guanyar una altra etapa.
El millor català a la general és Marc Soler, a la desena posició, 1 minut i 12 segons de Roglic.
I en hoquei patins, avui es juguen 4 partits en presència catalana de la Champions League.
A partir de 8:45, el Reus rep el Barcelos, on es jugarà bona part de les opcions de classificar-se per la final a 8. Marc Julià, jugador reusenc, parla de l'equip portuguès.
Sabem que allà vam cometre errors, són jugadors que desequilibren molt l'1 contra 1, tenen un bloc molt complet, la veritat és que juguen 7 jugadors de molt alt nivell. Hem d'intentar desbloquejar-los i per dir aquí nosaltres al Palau sempre es fa valer, no? Quan va venir l'Sporting es va veure, crec que l'Alejandro també ho va dir, que és un lloc dels que costa pues, fer-se sentir còmode i nosaltres intentem que el rival no estigui còmode.
A les 8, Barça-Balongo, els blaugranes ja estan classificats. A les 9, Noia-Porto. I a les 10, Oliveirense-Calafell. Tots dos equips, però, tenen poques opcions de passar. I d'altra banda, en tenis taula, avui ha començat a Jaén la fase final de la Copa a la modalitat per equips. A la categoria femenina, el Vic jugarà els quarts de final davant el Priego i el Reus amb el Jaén.
No t'ho pots perdre.
Olot agafa el relleu avui a Girona en les activitats del Festival de Literatura MOT, dedicat aquest any a totes les cares de la por. S'obre aquest vespre amb una conversa entre Lolita Bosch, Josep Maria Miró i Núria Juanico amb el títol Que no ens guanyi la por, centrada en com aquesta emoció es viu en el teatre i l'assaig, però fins diumenge doncs, hi podreu trobar altres debats. Es parlarà també sobre la por al fracàs, com s'escriu sobre l'horror i fins i tot de la por o del temor de l'escriptor a la pàgina en blanc. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.